després d'una pèrdua compromesa de Sergio Busquets. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
MKC. Aquí comença una nova edició, no sé si del vostre programa favorit de cinema, però sí del programa de cinema de Ràdio Sant Vicenç, MKC, Més que Cinema. I de què parlarem avui? Doncs primer de tot el que farem serà una fe de rates, però una fe de rates amb aquest ritme. One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. I per què fer de rates? Doncs fer de rates perquè fa no gaire, parlant del curtmetratge, de l'últim, del més recent, és que això de dir últim sembla que ja no hi hagi més, i llavors diu, no, això no m'agrada, del més recent curtmetratge de Fergat Productions i per consegüent de Paul Digler, doncs van posar una altra cançó del mateix James Brown, però que no era aquesta, ja us en recordareu, van dir, estem entusiasmats, i no, però no era la cançó. I avui que ja tenim aquí a Paul, i no només a Paul, sinó a Roser i a Artur, és a dir, Paul Digler, Roser Bundó i a Artur Villalba, ni més ni menys, que els tres eren tres i són tres, doncs hem posat la música que era. Què tal, Paul, Roser, Artur? Podeu parlar tots a la vegada, a veure si us sentim.
Hola, gràcies.
Jo crec que us anirem sentint a poc, però jo vaig pujant els volums.
Jo crec que
ara ja ha entrat Paul.
Hola, ja... Bueno, doncs un plaer, tornar a estar aquí, no? Abans ho parlàvem, jo crec que fa 4 anys ja gairebé, no?
Doncs molt de temps, sí. Després, però és que feia molt que potser no feies una cosa nova. No, no tant, no? Però jo què sé, perquè
bueno,
sigui,
Roscoe, un any de, pel mig que no existeix, però sí, l'últim era Horoscope 2019 i ara 2021, doncs, que per cert molt content d'estar avui aquí, que és Sant Vicenç, avui.
Sí? No ho sabia. No ho sabia. Mira, jo el que sé és que és l'aniversari de la meva neboda i el celebrarem després. Això,
no
mira,
es diu Vicenç,
per felicitar-la. No es diu Vicent ni Vicenta. No, de cap de les dues maneres. Hem sentit a Artur i a Roser, no sé si l'hem pogut sentir. Em sembla que no. Roser, a veure. Ara potser. Doncs nosaltres de que estigui. Sí, ara crec que ja estan els 4 micros. Doncs bueno, nosaltres estem sentint aquesta música, però a Work It Class... Bueno, se sent d'aquella manera. No podem explicar massa, no podem escoltar, però la gràcia que té tot plegat és que tothom que tenim avui al programa ha vist el curtmetratge, el podem comentar abastament.
L'ha patit?
L'hem patit, si vol dir-ho així, vull dir, de fet no. I tenim, doncs, bueno, una sorpreseta, per dir-ho així, és que tenim una persona que també l'ha vist i que la tenim, aquesta persona, a l'altra banda del Jitsi, com diem nosaltres. Es tracta d'Eva Campos, la directora del C-Screen, del Festival de Dansa de Cerdanyola. Llavors...
La primera bufetada.
Bueno, Paul deia, home, un dels objectius d'aquest curtmetratge era que anés a un festival de dansa.
i volem saber, no sé si li... Bueno, espera, que no hem saludat a Felipe. Felipe!
Hola, què tal?
Ara, Felipe de la Cruz. Felipe. Ja preparat amb la seva... Tan working class,
sí.
tan sexy machine, tan James Brown, i tenim el sexy machine i el saludem, serà possible? Bueno, doncs, sense més dilació, sense més d'allò, Eva, què dius? Què dius de working class?
Hola!
Estan aquí espantats tots dient...
Ai, 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 que ve l'autoritat!
No, jo sóc molt suau, sempre. Sempre accepto tot, de fet. Bueno, de fet, tenim la convocatòria oberta, o sigui que esteu convidats.
Hombre, vale.
A passar-nos el curt oficialment, ja, si no, ens posarem en contacte. Però la veritat és que m'ha agradat moltíssim, m'ha semblat molt original. I sobretot el tema que critiqueu i tot, és un dels temes que nosaltres... La veritat és que hem d'anar també com a festivals molt en compte. I la veritat és que m'ha recordat també els meus moments de directora, de creadora, productora i tots els mals de cap que suposa fer un curtmetratge i tenir tot en regla, saps? Llavors, bueno, la veritat és que està molt, molt bé, passa super de... és molt lleuger de ritme i és, a mi m'encanta quan la crítica es pren amb humor i sí, és la millor manera de passar cap endavant i que la gent, a més, gaudeixi, no? Nosaltres, ara perquè teníem el Festival de Cine Dansa a Cerdanyola, però abans també teníem un festival que era més de ficció, més general, anem a dir-ho així, i sempre intentàvem agafar curs també amb serietat, però també sobretot amb humor, com aquest vostre, no? Working Class. Working Class.
Caram, és el primer festival que ens diu alguna cosa, eh? També val a dir que el primer ja sigui un de dansa i sigui ok, a mi ens en treu la sua freda, eh?
A veure, nosaltres és veritat que també hem de dir que és diferent, no? O sigui, jo com a curtmetratge jo t'estic parlant també des d'un punt de vista com a productora, com aquella que fa petits pinets i com a festival... També, o sigui, com a programadora, crec que és un curtmetratge que té moltíssim potencial, perquè jo crec que també la gent que ha intentat fer curs es trobarà molt... És això, s'ha sentit superidentificat amb la situació i jo crec que és parla del propi món del món del cinema, sobretot de low-cost cinema, i al mateix temps s'entén per tothom, no? I jo crec que això també ho fa tot. A nivell de dansa, a veure, ballen bé, ballen molt bé.
No, ballen molt bé. Ojo, que vaig passar un càsting de 8 dies, eh?
8 dies, mare.
Mentida. De 2 anys.
Segurament podem fer-ho bastant millor, però no era el cas. La demanda no era aquesta.
No, i a més, pel toc... De fet, la dansa aquí, nosaltres, per exemple, quan programem, com és de cine dansa, la veritat és que busquem un curtmetratges que tinguin que sigui la dansa la que explica tot, no? Aquí passa com un segon pla, però és necessari, eh? Vull dir, és que ha de ser així i al mateix temps és el que li dona a tot la força, no? Del curt. Llavors, em va fer molta gràcia perquè, a més, es veu ahir la parella ballant i és genial, o sigui, la manera com ballen i tot és fantàstica, o sigui, jo només dic que és fantàstica. Ai, i tot el càsting d'actors que teniu ahir, un munt de gent que no sé com, mare meva, com vau recopilar tanta gent allí.
Bueno, molts són de La Palma, d'aquí al costat de Sant Vicenç dels Horts, o sigui que en realitat són gent gent del públic del poble, i després la veritat és que dels 5 actors que podríem dir que hi ha en escena, com dient frases o ballant o el que sigui, amb la majoria que havíem treballat, o com a mínim són gent molt propera, o sigui, són amics.
Ostres, llavors, pues ho fan molt bé. No, molt l'accent anglès, eh? Al tanto.
Això sí, l'anglès el portem estudiat, però sí, inclús l'Artur aquí diu un yeah molt anglès, cap al final. Sí.
tots els accents, he de dir, que estan superben.
Gràcies.
O sigui, perfectament, sense subtítols, podeu enviar-lo i s'entén, o sigui, fantàstic. O sigui, realment us donarà molta, jo crec que us donarà també molta sortida a molts festivals internacionals.
Tenim aquí, sí, Eva, els dos ballarins, vull dir, ja ho saps, no? És a dir, que bueno, quan es pugui veure el vídeo, doncs tothom podrà comprovar que efectivament Roser és una de les persones que balla i fa la... Ah, no, anava a dir alguna cosa... No vull desvetllar res del que fan al ball. I...
És que és difícil, anar parlant sense dir res.
S'ha de veure.
Bueno, de moment bé, no?
S'ha de sentir.
S'ha de sentir.
Un festival.
Hola, Eva.
De moment, com deia, un festival de dansa i sembla que us ha donat el vistiplau.
Home, pues mira, eh? Sí. Mira, una de les coses que dèiem just abans de rodar el curt, que ho parlàvem amb tu, no, Artur, que era en plan... Vale, això n'hi ha festivals, però si a Morroscope la nostra màxima era, hòstia, aviam si això cola Sitges, aquest era la nostra màxima, però com a cosa impossible era, aviam si cola algun festival de dansa, això ens ho tiraran a la cara. I l'Artur, coneixedor dels festivals, no, deia...
A veure, jo vaig intentar ser realista i la realitat era això, no ens agafarà cap festival de dansa. Malgrat tot, després de veure-ho, penso que estaria bé que ho
agafés. Intenteu.
No, a més que ho agaféssim, vull dir, perquè a vegades sento, vull dir, que hi ha una certa... un excés de seriositat amb els nostres treballs i penso, vull dir, que estaria molt bé, doncs... agafar un tipus de treball absolutament diferent. Tu, Eva, l'has vist i com a mostra de dansa, què diries que és?
A veure, jo crec que, sincerament, o sigui, sí que és veritat que s'allunyen molt de la programació que normalment fem, i jo el que curo normalment és bastant més que és això, és la dansa, qui parla directament, no? Aquí, de fet, és més... Vam a dir...
El pretext.
No sé, és que no sé com dir-ho, però és...
El pretext?
Hi ha festivals que segurament més indicats... O sigui, és difícil, sense desvetllar res, dir les coses. M'ho estem posant complicat.
D'això es tracta.
Sí, la veritat. Però crec que hi ha tot un rang de festivals que no són de dansa, si són d'una altra disciplina, que crec que podria perfectament i que us agafarien, i no només festivals d'aquest tipus, Itxes o tipus curtmetratges low cost. Jo crec que podeu anar fins i tot més amunt, no? Perquè és molt, molt original, és el que dic. Com a dansa, és veritat que normalment els festivals de cine dansa el que busquem és molta dansa i molt tècnica, o sigui, realment s'intenta. El que passa que és això, jo en el meu cas és que estic oberta a moltes coses, llavors he fet i projectat moltes coses i és això, per això us animo, perquè després quan fem la selecció, qui dirà? Però...
Ja, potser es crea una nova secció que es digui l'antifestival o alguna cosa així.
Ai, per què no? Nosaltres vam acabar fent un que es diu docudansa, documental no documental de dansa, sinó la dansa directament fent documental. Escolta, xiu, per què no?
Doncs farem, Eva, si et vols quedar, que jo espero que sí, farem una tercera part. Aquest és el pròleg. Ara, com que tenim aquesta secció meravellosa de Felipe de la Cruz, doncs fem una primera part entrevistant, bueno, o presentant als convidats, i en aquest cas tu també com a autoritat, no?, en la matèria de la que parlàvem avui, de cinema dansa, i després fem la secció de Felipe de la Cruz i després tornem i analitzarem. Jo vull contestar o intentar contestar a la pregunta que feia Artur, què és el que hem vist aquí, no? I que són moltes coses de les que moltes vegades desconeixem sobre la dansa, no? Sobre la dansa contemporània, sí, per exemple. Doncs anem a tirar del film una miqueta, si us sembla, si Felipe està preparat, sí, o vol... Però digues també una miqueta tu què t'ha semblat el Work It Class, no? Perquè també tenim aquí mig ignorat.
La veritat és que em va sorprendre bastant, He de dir que per nivell de fotografia està molt bé. Anem una mica per les parts tècniques, vull dir, és una pel·lícula, bueno, un curt, una pel·lícula també, que són els curtmetratges, també són pel·lícules que realment la vaig gaudir molt, vaig trobar que té una fotografia molt bona, estan molt bé els dos, molt divertits. I clar, clar, és que es pot explicar i que no pot explicar.
Bueno, clar, aquí també jo entenc, perquè inclús un cop ja rodat i ja muntat i tot, ens pensàvem, però això després tu quan ho vulguis, o sigui, jo
explica,
per exemple, si fas un vídeo per un festival o la típica presentació que surts al festival local, no? Què dius, no? O sigui, m'ho prenc en conya i dic, no, no, això el que veureu no és el que jo voldria, aquí es, no, es va liar, o sigui, intento seguir, no, la parafernàlia, explico, bueno, el que veureu és una mena de meta broma absoluta ja, bueno, girada de rosca non-stop. No ho sé, no sé com presentar, de moment encara estic allà. Però bueno, jo crec que hi ha un punt que potser podria... No sé.
Doncs a la tercera part del programa intentarem respondre també aquesta pregunta, va. Ajudarem a trobar la manera de com.
Jo crec que seria un umbral duato. Sí, en comptes de he venido a hablar de mi libro, yo he venido aquí a no decir ni pío.
Aquesta és l'altra. Però bueno, després explicar coses, com per exemple, que si voleu posar-vos en contacte amb el Pol i veieu el curt, es pot fer?
Llença
el guant i diu qui vulgui parlar amb mi o vulgui comentar alguna cosa, aquí teniu la meva adreça de correu. I després també vaig trobar molt bé el fet de que, bueno, convidis a la sala a participar de la pel·lícula, no?
I això és una cosa que hi havia una mica d'espant al principi, perquè clar, és un curtmetratge que està escrit, està rodat, però és, d'alguna forma es pot reescriure, no? En muntatge, que és una cosa que no acostuma a passar, no? I una nova capa d'humor, per dir-ho així, és la postproducció, no? Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que aquest tema va sortir, això de l'incloure el festival, o sigui, el festival i el públic en el curtmetratge, era una això va sortir a partir de tot el tema de la pandèmia. Nosaltres estàvem des de 2019 movent un curtmetratge que és Horoscope, i ens vam trobar que el 2020... tots els festivals que agafaven eren online. Clar, llavors va perdre tota aquesta figura del públic. Llavors vam intentar que 2021, quan ja la previsió com a mínim era una mica millor, intentar potenciar, de fet no, fins dintre un bon temps crec que no veurem online, o sigui, només seran festivals presencials per potenciar això justament, no? El retorn a les sales, o sigui, també una mica de recorda a les sales plenes, a la gent, no? Los vítores o la gent que es quedi amb la mala cara tapant-se-la, com és el cas segurament de qui vegi Working Class.
No, crec que és la gent. I a més hi ha una altra cosa, que és que no sé, bueno, penso que no sé fins a quin punt aconseguiràs el premi del públic gràcies a aquesta idea.
Bueno, aviam, a mesura que vas anant a festivals, jo crec que també vas coneixent el públic i també et coneixes a tu mateix, i nosaltres sempre hem tirat molt d'un humor, primer, un humor molt de cine, o sigui, de gent de cine, i al final és una mena de trampa, perquè qui selecciona i qui crea festivals de cinema si no és gent que forma part del cinema en menor o major grau, no? O sigui, o crea cinema o és crític, coneix los entresijos, o sigui, aquí crec que ja heu vist també Horoscope parla molt de l'edició i parla molt de la creació, no? El metallenguatge, i en aquest cas ja era anar a tope i fer... Clar, aquí també hi ha un joc, el festival o entra o no entra, perquè clar, inclús si hi ha algun festival que no ho crec, però que no ho entén com la broma que hi ha amb ells mateixos, aquí pot dir a la basura.
Jo he de dir que me'l vaig prendre com un curs seriós, és a dir, la proposta que fas, bueno, ara estic veient i abans quan parlava amb el Francesc que realment no, que era una broma, però jo ho vaig prendre com algo real, perquè és veritat que és un problema pels creadors que moltes vegades quan vols utilitzar creacions de tercers, bueno, hi ha l'opció econòmica evidentment, però clar, estem parlant d'un món on generalment no es mouen grans quantitats de diners, no. Llavors, no sé, un dia preguntant, no sé, em van dir que una cançó podia costar 6.000 euros
tranquil·lament, en curtmetratge, eh? Sí,
no, nosaltres... inclús en llarg, i a millor resulta que per només sortir, no sé, inclús 15 segons 20 segons, perquè no poses tota la cançó, no estem fent un videoclip, estem fent una pel·lícula, no? I el fet d'haver pagat aquestes quantitats, no sé, és una mica... Bé, la gent ha de guanyar la vida, evidentment, no?
Sí, sí.
També volem cobrar per els nostres curtmetratges, no? Si no se'ls paguessin. Però sí que és veritat que moltes vegades dius, a veure, no, fas un ús d'una obra d'un tercer, però clar, dius, pagar aquestes quantitats és impossible en el cas d'un curt, no?
Mm-hmm. Clar, aquí
és una pel·lícula moltes vegades, perquè en una pel·lícula no és només una cançó, a vegades no, una dotzena, sí, depèn com sigui la teva pel·lícula, no? I
aquí...
la pel·lícula tampoc, si més no en aquest país, no tenen un gran pressupost.
Aquí el problema, o sigui, l'artífex del curt és un problema seriós, però òbviament ens ho prenem en conya, perquè al final no ens ha passat, però passa aquestes coses, i aquí el que passa no és que no hagis pagat, sinó és que després això canvia de mans, no? El tema dels drets musicals, com qualsevol altre tipus de drets, si canvia de mans ja els pots anar a buscar, perquè aquí ja t'emboliques amb advocats i amb bufets i de tot. Llavors sí que és veritat que nosaltres vam intentar jugar la carta de... o sigui, que, bueno, és igual, perquè jo ja dic, no sé si dir o no dir coses del curt, però bueno, bàsicament el curt el que parteix és de fer broma d'algú que et passa a tu com a creador, no? O sigui, al final això és el metallenguatge que jugàvem, però des d'un punt de vista superpatètic. És a dir...
Moltes gràcies.
Sí. Aquesta també era l'altra cosa.
Els actors ho fan molt bé, però...
Aquesta era l'altra cosa. El pretext d'ells era ballar... O sigui, a veure, estem parlant de... Principalment l'Artur també... O sigui, és ballarí. Tu, Roser, balles també, però... Bueno, sí, però vull dir que l'Artur és ballarí i jo quan li vaig plantejar el projecte no li vaig plantejar com és un curt de dansa, sinó és un curt de dansa en el qual la música se'n va a la basura i això segueix, i això no para.
De fet, jo no havia de ballar.
Això és bona, aquesta és bona.
O sigui, a mi se'm va agafar com a assessor, però això, ja, si vol, ja ho explicarà.
No, explica.
No, ho has d'explicar tu.
Sí, deixem una miqueta per després, encara, que si no, al final quedarà tot explicat.
No entenc per què em vas agafar com ballarí.
Vinga, hem tirat ja una primera part de Work It Class, de Paul Digler, Artur Villalba i Roser Pundó, i anem a fer aquesta secció ja de tirant del film, de Felipe de la Cruz, i després tornem amb Work It Class i ja intentem respondre tots els dubtes, i com és que una persona havia de ballar, no havia de ballar, al final ha ballat, bueno, ho responem tot, com s'ha de fer una presentació en un festival d'aquest curtmetratge, tot, què és la dansa contemporània, bueno, tirem del film.
Molt bé, doncs tirem del film. A veure, la setmana passada em vaig quedar amb una pregunta que també he de fer una errata, per cert, una fe de rates, perquè vaig dir que rojo era el primer color. No és el primer color, és el tercer color, la tercera pel·lícula de la trilogia Tres Colores, i vaig preguntar quins eren els altres dos colors i per què. El Santi es va avançar la resposta, però no sé si heu sentit el programa de la setmana passada.
No, però conec de Kielowski, no?
Molt bé, de Kielowski.
Ai, ja te l'han dit,
Però quins són els altres dos colors?
Ai, això era un concurs o algo?
Són preguntes... Jo vaig parlant de cinema i van sortint temes i vaig deixant fils oberts pel proper programa.
Blau. Llavors, segur. Blau segur.
I l'altre és...
El blanc.
No? Són les tres colors de la bandera francesa. I aquesta trilogia, bàsicament, el que parla és del lema de la República Francesa, no? Llibertat, igualtat i fraternitat. I cada una d'aquestes pel·lícules tracta un d'aquests temes, no? I, bueno, anem a sentir una mica un tros de la pel·lícula Blau.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Son et violon?
Et c'est le tout.
En aquesta pel·lícula no tenim ballarins, tenim músics. I com deia, aquesta és la primera de les tres pel·lícules, la trilogia, que es diu Full, és del 93, està gravada en francès. Després la segona, Blanc, és del 94, i va ser rodada en francès i polonès. I la quarta, Vermell, en francès, i va ser l'última. I va ser l'última de la trilogia i l'última que va fer Kieslowski. Jo, Kieslowski és un director que, pels que no l'heu vist, el recomano moltíssim, perquè és un director molt visual. De fet, aquesta pel·lícula, la Blau, quan la comencé a veure, pot passar un quart d'hora, i si hi ha tres o quatre frases ja són moltes. És a dir, dius, ostres, i una pel·lícula sense frases és una pel·lícula, o sigui, és una pel·lícula, i molt interessant. I és interessant veure també inclús detalls de la pel·lícula que si heu vist segons quins autors els podeu veure repetits, no? Per exemple, hi ha una seqüència que quan la vaig veure dic, ostres, això és de vaques, o al revés, això, vaques inspirat en aquesta. A vaques hi ha una seqüència en què es veu el reflex, a l'ull d'una vaca, el reflex del que succeeix fora, i justament a Blau, al principi de tot de la pel·lícula, hi ha el personatge que està a l'hospital, i la forma de veure que tenim de veure el metge justament a través de la seva mira, del seu ull, perquè la imatge del metge queda reflectida en aquí, no? No és l'única que veu d'aquesta font, hi ha molts directors. I per què? Doncs perquè Kieslowski justament és un director que va ser molt poc prolífic. De fet, va morir relativament jove, va morir amb 54 anys.
Se me ha ocurrido una idea.
Després també és un director que va fer molt poques pel·lícules. Bàsicament tota la seva carrera la va fer en el documental i a la televisió. Però tenia una manera de fer televisió que quan veieu inclús altres, per exemple, el Decàleg, els Deu Manaments, és una sèrie que és feta als anys 80, a finals dels 80, a la Polònia comunista per televisió, i és increïble la força cinematogràfica que té aquesta sèrie. De fet, alguns d'aquests capítols es van després estrenar a l'Europa Occidental, i com deia, doncs va fer molt poques pel·lícules, i les més destacables són aquestes tres que he dit, i una altra que es diu Veronique, que també la doble vida de Verónica, que és del 1990, és anterior, i com deia, són pel·lícules que, bueno, s'han de veure. És a dir, qui vulgui aprendre cinema, doncs que diu, què faig aquesta tarda? Doncs mira, em poso les pel·lícules de Kieslowski i me les miro. I a més, ja dic, són pel·lícules que són molt, molt interessants, eh? És a dir, jo crec que es deixen veure bastant bé. Després també, bueno, volia comentar també que aquest director va ser també molt guardonat, és a dir, ja dic, va ser un director molt prolífic, però va rebre premis als grans festivals, als festivals importants d'Europa, no? Com per exemple Venècia i Cannes. I fins i tot hi ha un llibre que es diu Kieslowski Piesiewicz, que era el seu guionista, de Càleg als deu manaments, que està prologat pel propi Kubrick, i d'ell diu, sempre em resisteixo a destacar alguna característica particular de l'obra d'un gran cineasta, perquè això tendeix inevitablement a simplificar i reduir l'obra. Però en aquest llibre de guions de Krzysztof Kieslowski i el seu coautor Krzysztof Piesiewicz, no hauria de quedar fora de lloc observar que tenen la rara capacitat de dramatitzar les seves idees en lloc de només parlar-ne. En mostrar els seus punts a través de l'acció dramàtica de la història, aconsegueixen el poder afegit de permetre que el públic descobreixi que està passant realment en lloc de ser explicat. Ho fan amb una habilitat tan enlluernadora que mai veus venir les idees i no te n'adones fins molt més tard de com de profundament t'han arribat al cor. O sigui, és un director que realment, com deia, quan el veus és que el trobes fascinant, i que una persona com Kubrick digués això d'un altre director, realment és que s'ha de veure.
Però has de veure abans Work It Class per després entendre Kieslowski.
Sí, eh? Però bueno, després ja farem una explicació a la tercera part.
Es va robar.
Vale.
Com he dit abans, va morir jove, bueno, va dir del 54, va morir als 55 anys, al 96, i a part d'aquesta trilogia es va deixar una altra trilogia, si més no escrita, no del tot, inspirada en la Divina Comèdia de Dante, que són, bueno, El cel, l'infern i El purgatori. De les dues primeres es van fer dues pel·lícules, una del 2002 i una altra del 2005, dirigides pel Tom Tykwer i el Dan Stanovich, respectivament, i lamentablement, bueno, és un d'aquests directors que va fer molt poques pel·lícules, però insisteixo, s'han de veure. I afortunadament, com que són poques, potser és un motiu per veure la seva obra sencera. Anem amb el segon tall.
Se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida. No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero siento que entre nosotros hay algo como química, ¿no?
Yo también.
Bien, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? Veréis, acabamos de llegar hoy a Viena.
¿Alguna pista de quién es esta, alguna idea? ¿De quién es esta película?
Hòstia. Té uns quants anys ja, no? O no?
Sí, aquesta té... Que faci càlculs.
Antes del?
18.
Antes del?
Sí. Antes del què?
Sí, ah, vale, estem de trilogies.
Exacte, estem de trilogies.
Vale.
Antes del amanecer, de Richard Linklater. Aquest que sentia Ethan Hawke. Home, Ethan Hawke no sé si veniria amb ella a Viena, però bueno, a mi em ve una estranya en el tren i em diu, escolta, Felipe, vols que ens quedem a Viena? Dic, vale. Tampoc tenia molt més millor que fer aquesta dona. Vull dir, havia d'anar a París a veure una amiga o no sé què, i llavors va dir, per què no? I em quedo amb aquest senyor i passo tot el dia. Un dia, d'acord, m'enamoro d'ell o no sé molt bé què fem, perquè no acabem d'entendre molt bé què estem fent allà, però parlem una mica de tot, no? De l'amor, de la vida, del matrimoni, de la política, i si més no, quedem per veure'ns d'aquí a 9 anys. I això dona l'oportunitat al director, a Richard Linklater, de fer la segona pel·lícula, que és Antes del...
Atardecer.
I llavors aquests dos personatges es troben a París 9 anys més tard, que per ser la pel·lícula es fa 9 anys més tard també, amb la qual cosa hi ha una correspondència entre l'edat dels personatges, o dels actors en aquest cas, i la ficció. I com que no tenen prou amb una retrobada, doncs què fan? Una retrobada. I quan?
Al cap de
quan?
9 anys.
9 anys més tard.
Hi ha uns quants regals.
Sí, aquí ja la cosa ha canviat una mica. Ja no són amiguetes ni novietes o bueno, el que sigui, sinó que ja tenen família, i és Antes de l'anochecer. La veritat és que la trilogia és molt interessant justament per això, no? Perquè és una mica allò d'anar veient els mateixos personatges al llarg del temps, que a més, com deia abans, es corresponen amb les reals dels propis intèrprets, no? I bueno, aquesta, com deia, parlava de l'amor, i anem a sentir un tema d'amor ara. Això que estem sentint és el tema d'amor del Padrino, que, almenys, bueno, això ja és una opinió personal, és la trilogia.
Sí, sí.
La trilogia, és a dir, dius, ostres, digue'm una trilogia, només tinc espai a la llibreria, o vulguis guardar els teus CDs o DVDs, o el que vulguis guardar allà, rebre una trilogia, o queden 9-10 hores de vida, no? Que puc veure en, aquesta, en aquest temps.
Sí, perquè... Sí, si ja fas el senyor Rosanillos ja... Bueno, sí, tens dos anys encara.
Aquella és la mega trilogia, podríem dir. Però no, en aquest cas dius, ostres, només tinc temps per veure la meva vida tres pel·lícules. Quina em recomanes? Doncs dius, home, El Padrino. Però El Padrino s'ha de veure. És aquelles pel·lícules que dius... S'ha de veure, s'ha de reveure i s'ha de tornar a veure i s'ha de... Bueno, s'ha d'estudiar, bàsicament. Perquè és una altra pel·lícula, una altra trilogia que és digna de veure de... Bàsicament per com està feta, per impactar-te amb la història, amb la música. Jo cada cop que sento a Nino Rota juntament amb Morricone, la veritat és que són dos autors, i aquí dono idees per si algun dia algú em vol regalar algun disc. S'accepten discos vinils i discos CDs de Nino Rota i Morricone, perquè són dos autors, dos compositors que realment quan sento les seves composicions del cinema, a mi és que se'm posa la pell de gallina, no sé a vosaltres. I aquesta trilogia doncs va començar amb El Padrino, no El Padrino 1, El Padrino 1972, que és potser la més recordada i la més mencionada. Sobretot, jo sembla que diuen, quan pregunto qui és El Padrino, diuen, sí, El Padrino, el Marlon Brando. No, el Marlon Brando és Padrino, però no és El Padrino. El Padrino de la pel·lícula és el seu fill. És el Michael Corleone. O sigui, la trilogia va sobre el seu fill, no sobre el pare. És veritat que, evidentment, és Marlon Brando, omple la pantalla, tant com a, bueno, aquell moment ja estava una mica trasonet, però també sobretot com a actor, i el personatge és increïble i està tot pràcticament tota la pel·lícula, però evidentment El Padrino és Michael Corleone, és el seu fill. Llavors, clar, això evidentment dona pas al Padrino parte 2, que és del 1974, i posteriorment, ja molt més anys més tard, pràcticament 16, no 18, com el cas anterior, El Padrino 3. Aquestes pel·lícules estan dirigides per Francis Ford Coppola, amb el guió del propi Coppola i del Mario Puzo, que és l'autor de la novel·la original. És a dir, que si algú dius, no tinc temps per veure tres pel·lícules, però tinc temps per llegir un llibre, El Padrino de Mario Puzo. Les tres pel·lícules estan interpretades, evidentment, no totes tres, perquè Marlon Brando només apareix a la primera, però Al Pacino sí que apareix a les tres, per exemple, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire, que per cert és la dona de Rocky també, és l'actriu, és la que es fa la dona del, ho diré ara, del James Caan, després fa la dona de Stallone a la pel·lícula de Rocky, però vull dir, és la dona, ara no recordo el germà que mor al principi de...
Spoiler.
Sí, que no l'hagi vist, ho sento.
Ara estem tots així pendents i una mica en blanc.
El germà de Michael Corleone, Michael es diu, no me'n recordo ara, el germà gran, bé, és igual. El cas és que la seva dona és aquesta dona i és també, curiosament, la dona de l'esposa de Rocky. El Padrino a seques és considerada una de les millors pel·lícules de tots els temps, i aquí diu que no, que és la segona és millor... No sé si és la millor, però sí que és veritat que suposo que tothom, o sigui, tothom considera, si dic que potser és la segona, és la seqüela, la millor seqüela, no? De la història del cinema, no sé què en penseu, però... I després hi ha a la part segona, per cert, m'he descuidat del Robert De Niro, que fa d'un jove Vito Corleone, i del John Cazale, Alfredo, el germà no el germà que deia abans, no, l'altre. Aquest és el germà del mig. Són quatre germans. Un és la Talia és la germana, disculpeu, m'he equivocat. No, és la germana del Michael Corleone. I el germà gran, que ara no me'n recordo com es diu. I hi ha aquest altre germà que és més gran que el Michael, que és Alfredo, interpretat pel John Cazale, que aquest actor va morir també molt jove, va morir amb 42 anys, però té una peculiaritat, i és que només va rodar 5 pel·lícules i totes 5 van anar als Oscar.
Hòstia.
Doncs si ho sabíeu, va ser El Padrino, que a més va obtenir el premi a millor pel·lícula del premi dels Oscar, La Conversación, que va ser candidata, El Padrino també, El Padrino 2, que va ser millor pel·lícula, Tarde de Perros, de Sidney Lumet, que també va ser candidata, per cert, La Conversación també és de Francis Ford Coppola, i El Cazador, de Michael Cimino, que també va aconseguir el premi a la millor pel·lícula, al 78. I també apareix, bueno, hem dit una mena de cameo, El Padrino 3, però bé, aquí evidentment està recuperat de material filmat. I després a la part 3, doncs com a actors així destacables, Andy Garcia i la filla del Ford Coppola, que és la Sofia Coppola.
Que ho fa fatal, la pobra. Com a actriu fa, bueno, una miqueta així.
Sí, inclús no com a tercera part, bueno, és normaleta, sí, la pel·lícula, però ja és boníssima.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
És com...
La pel·lícula és bona, però clar, quan dius... dius, és que, dius, clar, dius, tinc aquí a casa, no sé, una, com es diu ara, un... un roure de 15 metres d'alçada, 20 metres, no és un tros de roure ja, però és que jo tinc al costat, tinc una sequoia de 100 metres, llavors... Clar, li fa ombra al roure, però no hem d'oblidar que aquest roure també és molt gros.
Correcte. Anem per una altra trilogia?
Sí, anem a sentir la següent trilogia. Aquesta cançó potser no és tan coneguda, però alguna pista?
Ennio Morricone.
És Ennio Morricone. Sí, ho saps perquè se m'ha posat la pell de gallina. Això és fer trampa. Però si us poso aquesta altra música, què en penseu? Ennio Morricone, evidentment, però quina és la trilogia?
M'encanta.
La del dòlar.
Del dòlar, del money. De la trilogia del dòlar o la trilogia de l'home sense nom. L'home sense nom, si recordeu, és un dels personatges que interpreta Clint Eastwood en una de les tres pel·lícules, que és L'home sin nombre. D'acord? Llavors, la primera que sentíem era Per un punyado de dòlares, de 1964, amb guió de Sergio Leone i el Ab Bonconi, Víctor Andrés Catena i Jaime Comas Gil, i dius, com és que hi ha qui llegeix en espanyola? Molt senzill, perquè això era una coproducció italo-germana espanyola.
Spaghetti western.
La muerte tenía un precio, que és la segona, és la cançó que estem sentint ara, del 65, en aquest cas amb guió també del Sergio Leone i del Luciano Vincenzoni. I la tercera, que és potser, diré que és la més coneguda de les tres, que és El bueno, el feo i el malo. El bueno, el bruto y el cativo, del 66. També amb guió de Sergio Leone, Luciano Vincenzoni, Agenore Incroci i Furio Scarpelli. Avui m'ha tocat els noms italians més difícils. Sempre tinc, no sempre hi ha paraules amb les que m'atasco i veig que avui em toca el tema de... No porto bé amb els guionistes, ho sento pels guionistes. Totes tres estan dirigides pel Sergio Leone i l'únic actor que surt a les tres pel·lícules, com dèiem abans, és el Clint Eastwood, que va fer les tres parts. A la primera i la segona hi va participar el Jean-Marie Volonté i a la tercera, que és aquesta última que mencionava, que és potser la més coneguda de la trilogia, l'Ivan Cliff i l'Eli Wallach. La música, com hem dit, és Ennio Morricone. I aquestes pel·lícules doncs, tenen diverses característiques, sobretot la primera. La primera, com has dit molt bé, Paul, és un spaghetti western, és la que obre el gènere dels spaghetti westerns, és a dir, aquests westerns rodats a Espanya i generalment per italians. I a més, aquesta pel·lícula doncs, va tenir uns quants problemes, perquè d'entrada va ser denunciada per plagi.
Per Kurosawa.
Per Kurosawa. Kurosawa té una pel·lícula que es diu Yojimbo, uh-huh. I va dir, aquesta pel·lícula és una mica còpia de la meva.
Bastant.
Amb el temps la Kurosawa bueno, va passar una demanda, va guanyar el judici i segons va dir més tard va guanyar més diners pels drets d'aquesta pel·lícula que per la seva pel·lícula original.
Això sí que era un punyado de dòlars.
Era un bon punyado de dòlars, però si més no per la Kira. Així que bueno, per començar la balança, també veieu Yojimbo, us la recomano. I després resulta que bueno, aquí, clar, evidentment aquí les coses van... Si tu tires del film i veus que aquesta pel·lícula... Bueno, sí, és veritat, ha fet plagi d'una pel·lícula japonesa, però després resulta que hi ha un japonès, anys més tard, que a sobre diu, va i fa un plagi per un punyado de dòlars. I es diu Sukiyaki Western Django. És una versió, com deia abans, de...
Amb Tarantino, no?, pel mig, també.
Sí, suposo que sí, no ho sé. Que, bueno, és aquesta... Hi ha una pel·lícula que, com dic, plagia aquesta altra. Bé, com he mencionat també abans, és la primera pel·lícula que obre el gènere de l'espagueti western, i com ha curiositat també aquesta pel·lícula, o d'aquestes pel·lícules que van estar rodades a Espanya, com deia abans, principalment al desert de Tavernes, a un poble que es diu El Paso, que és un poble fictici però que es pot visitar, és una atracció turística, i a los albaricoques, a Almeria, i també a Madrid, a Burgos. I ja per acabar, i abans d'entrar en l'última, doncs, bueno, hi ha moltes trilogies, una ja l'hem mencionada, que és El Senyor dels Anells, la mega trilogia. Hi ha una altra que tampoc es queda curta, que és Matrix. Uh-huh. Una altra que trobo molt interessant, que és de Shyamalan, que és El Protegido, del 2000, Fragmentado, del 2017 i Glass, 2019. És a dir, que és una trilogia una mica estranya, però es uneix una mica als personatges i recomano que la
vegi. Meravellosa.
M'encanta la primera, sobretot.
La primera realment és molt interessant. És un... A més, és de les pel·lícules que m'agrada a mi de superherois. O sigui, diria que és la pel·lícula que més m'agrada de superherois.
Correcte.
I que a més trenca totalment amb el gènere, perquè dius, però aquells dos són superherois, sí, aquells dos personatges que surten... Bueno, hi ha un superheroi i un antisuperheroi. Però és increïble com trasllada, anem a dir, el món real al món dels superherois. I realment és una pel·lícula que jo dic que és molt...
I a nivell gràfic els colors també estan molt
sí,
bé.
Sí.
No, és que el tio és coneixedor de còmics, eh?
Sí.
El Shyamalan té un búnquer de còmics.
No, i a més a la pel·lícula també fa...
Sí, sí, m'ho va dir a mi. Sí, sí. Bueno, és una conya, però no.
No,
vaig parlar amb ell i em va dir que tenia com 6.000 còmics a un búnquer a casa seva.
No, i a més la pel·lícula és molt interessant també perquè fa didàctica del còmic. No sé si avui llegeixen actualment molts còmics o no, però bueno, és una pel·lícula per reveure, veure o reveure i, evidentment, tirar d'ella i llegir còmics. I una altra trilogia també que recomano abans de l'última és la del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, 2005, 2008, 2012, que també diria que són les pel·lícules de Batman que més m'han agradat a mi particularment. I ara això sí, ara per acabar entrem amb la trilogia de les trilogies. Abans hem tingut la trilogia, que és El Padrino, tenim la megatrilogia, també m'han mencionat, que és El Senyor dels Anells, per llarga. Aquesta és la trilogia de les trilogies, i tu diràs, ostres, però és que és la pera de trilogia. No, és que són tres trilogies.
Tritrilogia.
Sí, és una trilogia de trilogies. Aquesta trilogia comença en una galàxia muy lejana, hace mucho tiempo, amb La Guerra de las Galàxies. No, ja està, no hi ha res més a dir. Sí, sí. No, la trilogia no era trilogia, va començar amb Star Wars al 1977. Després de l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula, doncs es va estrenar Star Wars El Imperio Contraataca, una seqüela de 1980, i la tercera, El Retorno del Jedi, al 1983. Va, en aquests moments, bueno, hi havia una trilogia feta una mica, doncs, sobre la marxa, però suposo que el nom del director, qui m'ajuda?
Lucas,
el George Lucas va decidir que no en tenia prou amb una trilogia, sinó que diu, home, aquí podem tirar del film també un altre cop i fer una trilogia de trilogies. I llavors, què va passar? Doncs el 97 va reeditar la trilogia primera i les va dir Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza, Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca, que ja ho hem dit, i Star Wars Episodio 6 El Retorno del Jedi. I dius, bueno, pues llavors que està clar, no? Falta la trilogia prèvia, efectivament, faltava la primera trilogia. Llavors va fer Star Wars Episodio 1 L'Amenaza Fantasma, el 99, Star Wars Episodio 2 L'Ataque de los Clones, el 2002, i Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith, el 2005. Llavors dius, bueno, ja està bé, no? Dues trilogies, ja tenim les sis parts completes, la tercera, si més no, o sigui, la tercera part, la tercera pel·lícula, que és la tercera pel·lícula de la segona...
Sí, és el lío máximo, eh?
Ja és, sí, aquí ja s'acaba. No s'acaba. Ell és veritat que ell deixa de dirigir-les, però es continuen fent-se pel·lícules de Star Wars. Llavors arribem a la tercera trilogia, que és Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, 2015, dirigida per Abrams. Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, del 2017, dirigida per Rian Johnson. I Star Wars Episodio 9, L'Ascenso de Skywalker, 2019, de J.J. Abrams. I dius, i aquí s'acaba? No, després continuem. Però abans voldria dir que anècdotes d'aquestes pel·lícules, o us interessen aquestes pel·lícules, és que, bueno, totes comencen amb allò de hace mucho tiempo, en una galàxia muy lejana, llavors quan ho dius, o fas una paràfrasi d'això, doncs ja saps de què estàs parlant. És una pel·lícula, sobretot la primera, que uneix, bueno, i totes en general, però la primera és una cosa que, quan veus una pel·lícula que uneix el gènere fantàstic, de ciència-ficció, el d'aventures, el western, el de samurais, el de cavalleries, el de pirates, dius, al·lucines, no? Dius, i esto funciona, sí, sí, és una pel·lícula que va funcionar molt, molt bé. I doncs per fer aquesta, i a més per fer aquestes pel·lícules i amb tota aquesta sèrie de gèneres, l'interessant també és saber que està inspirada en la sèrie Flash Gordon, bueno, inspirada en el sentit que va veure d'aquesta sèrie, de Los Siete Samurais, un altre cop aquí l'Akira Kurosawa, The Searchers, Los Centrados del Desierto, de John Ford, Lawrence de Arabia, de David Lean, Casablanca, Salvar al Soldado Ryan, Set de Mal, Fausto, Ben-Hur, Espartaco, Los Tres Mosqueteros, hi ha un munt de pel·lícules dins d'aquestes pel·lícules, no només de la primera, sinó de totes les altres. I jo convido a que si veieu o si reveieu tota la saga, intenteu localitzar on estan aquestes pel·lícules, perquè quan les veus, dius, és veritat, això és d'aquí. Per exemple, algú té alguna idea de on apareix Casablanca?
Tu sí que tens control aquí, no? O no?
Jo vaig veure les tres primeres... Perdó. Jo vaig veure, perquè soc iaio ja al cinema, quan es va estrenar les tres primeres pel·lícules de Star Wars, i després la veritat és que em va deixar d'interessar.
Però la Casablanca on?
Digue'm?
Aquesta la devies veure, perquè eren les tres primeres. Sí, aquí tot és fàcil.
He dit que sóc gran i tinc una memòria de peix.
Passa com a mi. Però jo t'ajudaré, ja que abans m'heu ajudat amb el nom del director de Star Wars... Esa seqüència, no sé si recordeu, quan surt el bitxo aquest gros, com es diu ara?
Java.
El Java, exacte, Java. Que té segrestat a la princesa Leia, doncs allò, aquella ambientació així una mica arabesca, doncs és aquella part. Inclús aquell personatge està una mica inspirat en un actor que es diu Cindy Greenstreet, que és el cap dels mafiosos que surt a Casa Blanca. Bé, una altra cosa molt interessant d'aquesta pel·lícula és que relata d'una manera molt gràfica el viatge de l'heroi. Pels que no sabeu què és el viatge de l'heroi, és, a veure, hi ha un llibre del 1949 d'un mitògraf que es diu Joseph Campbell, que es diu L'heroi de les mil cares. I aquí explica una mica com en el subconscient col·lectiu de, si més no, d'Occident, doncs hi ha això que sembla moltes vegades hem parlat del plantejament, el nus i el desenllaç, i tot un viatge o tota una sèrie de coses que fa l'heroi de les històries. I també, i un altre llibre que recomanaria, on es explica això bastant, explica això molt bé, és el guió de Robert McKee. Aquesta pel·lícula, o aquestes pel·lícules, han contínuament revolucionat la manera de fer els efectes especials, sobretot amb l'empresa de del George Lucas, Industrial Light and Magic, i bueno, com a anècdota només dic que la primera pel·lícula inclou 365 efectes especials. En aquell moment era punters, ara ho veuríem una mica així com de l'edat de pedra, però realment, o sigui, quan veus documentals de com es fa fer aquesta pel·lícula, realment al·lucines amb, bueno, tot el que van arribar a fer per fer la pel·lícula, i realment quan la veus encara ara penso que ha aguantat bé el pas del temps, tot i que s'ha de dir que les obres remasteritzades les han retocat digitalment i això és fer trampa. Però bé, si algun dia algú té algun vídeo por ahí, un vídeo VHS d'aquests, amb la pel·lícula original, doncs podrà veure la pel·lícula original i fins i tot podrà veure com eren els efectes especials d'aquella època.
Jo les tinc.
Ah, tu les tens?
A casa.
A VHS?
Tinc els VHS, tinc els DVDs remasteritzats i, bueno, ja les còpies digitals també. Però sí. El meu pare es va comprar totes, cada vegada que sortia una, la comprava.
Suposo, bueno, primer, no sé si les deuen, suposo que en algun lloc es poden trobar, però clar, també fa falta el reproductor. I a més hi ha una cosa també molt interessant, perquè a vegades veus coses que a mi no m'acaben d'entusiasmar, com és, per exemple, quan com es diu aquest personatge, el Darth Vader es treu la màscara, allò està retocat, i aprofito per recomanar un documental que es diu Jo soy tu padre, on s'explica la història de l'actor que fa de Darth Vader, que malauradament mai es veu la seva cara ni se sent la seva veu, però contínuament estem veient el seu cos a la pel·lícula. Llavors també és un documental que recomano. Una altra cosa que ha de fer aquesta pel·lícula és revolucionar el món del merchandising. Aquesta pel·lícula de la Fox tenia els drets al merchandising. El George Lucas els va comprar per $500,000 de l'època, que era molts diners, però segons he trobat a Forbes, aquest senyor té actualment 6.400 milions de dòlars, és a dir, de les seves pel·lícules, i el merchandising ha fet, bueno, molta, molta pasta. I per què? Doncs perquè aquesta saga és la que més personatges té. Només el 84 hi havia 79 ninos diferents. És a dir, si algú vol fer la col·lecció de personatges amb ninos de la Guerra de les Galàxies, ja pot començar, perquè, vull dir, i es gastarà un dineral en comprar-los. És la saga, com deia abans, que més personatges té, i a més és que és immensa. És a dir, tot l'univers Star Wars és immens, perquè a part d'aquestes pel·lícules, com deia abans, que sembla ser que de moment no hi haurà més, no sé si hi haurà més trilogies, però sí que és cert que té molts spin-offs, com per exemple Rogue One, Han Solo, una història de Star Wars, després les sèries Star Wars de Clone Wars, de Star Wars Rebels, la sèrie de Lego, també hi ha una sèrie de Star Wars feta amb figures de Lego, amb dibuix, les pel·lícules dels e-book, que també n'hi ha dues, la sèrie Mandalorian, que també es pot veure actualment a Disney, i hi ha una altra que, si no sé si l'han estret encara o no, si no estarà a punt, que és Star Wars La Remesa Mala, i encara hi ha una pel·lícula que està preparant pel 23 que es diu Esquadrón Rogue. I ara sí, ara deixem aquí les trilogies, però no sense una pregunta, i és, abans hem dit que la muerte tenía un precio, perdó, por un puñado de dólares, estava inspirada, o estava, bueno, inspirada, havien plagiat directament a Yojimbo. Quina pel·lícula, si més no, copia la forma, inclús part de la història, aquesta, la primera part, que és l'episodi 4 de la Guerra de les Galàxies. Aquesta ja és de campionat, eh? I aquesta, si no l'has vist, difícilment, no sé què ho hagis llegit, evidentment, no, però, sí. I si no l'heu vista, us recomano que la veieu, perquè veureu una pel·lícula que dius, això és la Guerra de les Galàxies en blanc i negre i passa al Japó, sí, i això ho sabrem el proper dia tirant del fil.
La setmana vinent, el proper programa, efectivament, ja en la setena edició de Tirant del Fil, de Felipe de la Cruz, ho desvetllarem, i nosaltres
la
hem
vuitena,
de dir...
No? Setena, vuitena.
la setena, avui és la sisena, em sembla. No, sí, la setena és avui, doncs serà la vuitena, ja, efectivament.
I ens ha posat deures, per tota la setmana.
Sí, sí, Felip és
sempre,
així.
Sempre ho faig, Felip és així. Sempre, sí, sí. Doncs, s'ha de veure cinema.
Té un número, no? El títol?
No, cap número, no.
Ah, doncs... Pues, tenia un
no és cap número ni és un 7.
Doncs bueno, per això que ens ha explicat Felipe, perquè tenim aquí a Pol, a Artur, a Roser, a Eva i a Eva Maria, que encara no ha dit res perquè està aquí amb les càmeres preparant, doncs tornem, tot i que fos una fe de rates, una rata en el seu moment, ens tornem a posar aquesta cançó, que és que ens sentim de meravella. I també ens sentim bé, i encara no has explicat tu aquí perquè ho sentin ells, Eva Maria, doncs, bueno, de nou, ara en directe, perquè et vegin la cara, com, la cara de satisfacció que poses, que et va semblar work it class.
Bueno, tengo que decir que me sorprendió sobre todo, me divertí muchísimo, y... Yo sí que antes decía Paul, no, es que claro, ¿qué hago con esto, no? Un poco, ¿no? Pues muy sencillo, mételo en todos los festivales. Si es una obra maestra realmente, nadie se atrevería a hacer esto, solamente tú. Claro, es súper original. O sea, ¿qué puedo decir yo? Que no haya dicho antes, pues eso, que me parece muy original y que creo que lo puedes meter en todos los festivales. Porque además todo el mundo se va a sorprender y creo que todo el mundo se va a reír. Porque de eso se trata, de sorprender, de reír y de que está muy bien, es muy original, muy divertido.
Tothom aquí li agrada llegir, no diguem res més.
Llegir. En general.
Llavors, recapitulem una mica i tirem endavant. Tot s'ha de dir també que Felipe de la Cruz s'ha deixat dues trilogies, la trilogia del Corneto.
Sí, és dir, jo l'estava pensant abans. Garrai, sí que vam aquesta.
No l'has dit, som Disparti, Alma Fatal i
Bienvenido. Necessito molts més programes.
El fin del mundo i la trilogia del metallenguatge, podríem dir, de Paul Digler. Que consta de directors cars, Horoscop i Work It Class, vull dir, parlant del cinema, dintre del cinema, que si no l'heu vista també, com diu Felipe moltes vegades, doncs l'heu de veure perquè us deixarà bocabadat, sobretot per la manera com la Palma de Cervelló surt tan i de manera tan variada,
Oi, la Roser també, perquè Roser més o menys també està present, bueno, a tot, no? Sí, encara que sigui fent de...
Horoscop d'alumne d'institut, no?
Molt creïble.
Roser és...
El meu clatell.
Indispensable. Doncs anem a mirar d'això, de desvetllar algunes cosetes més. A Eva Campos, per exemple, et demanaríem, Eva, que ens expliquessis, a part de Work It Class, què més es ve cap a la nova edició del Cine Danza, del C-Screen de Cerdanyola. Espera, que ara no et sentim. Ara. Ara de nou. Oye, sí, ara.
Ara?
Sí.
Anda, i jo parlant sola abans, mare meva. Doncs mira, el festival, doncs, el que deia, tenim la convocatòria oberta fins a gener, bueno, finals de desembre, i jo espero que vagi bé. De fet, no he mirat res del que han enviat, jo és com, després ja em fico després a curar i és com molta feina, però res, no tinc gaire a dir. Ara mateix, doncs, no hem tret revista aquest any, o sigui, de creadors, o sigui que estem una mica, ja portem dos anys de retras, però bueno, se sacarà, i res, i no gaire més del festival, doncs això que...
Doncs t'arribarà Work It Class, eh? Això ja
sí,
pots
sí,
comptar.
Sí, jo espero. Bueno, ell es pot saltar les plataformes directament, ahir que escrigui, oye, ¿t'acordes de mi? Claro, sí, i ja està.
Perfecte.
No hi ha problema.
Perfecte. Un altre
no,
tema.
No, però sincerament jo crec que té potencial per tot tipus de festival, per molt que hi hagi dansa, que sigui, que hi hagi text, és igual. Jo crec que és viable per tot tipus de festival, perquè l'humor està ahí, i jo m'animaria, com diu l'Eva, a ficar-lo a tot arreu i tirar per avante.
Un altre tema que havia... Sí, jo estic completament d'acord, també. Un altre tema que havia quedat pendent era el que havia dit Artur, què hemos visto, què és això? Vull dir, però ja fent una miqueta de pregunta més general. Què és la dansa contemporània? Es pot explicar això en dos minuts? Perquè és que no tenim més temps. Vull dir, hi havia molta filologia... Sí, en general.
¿Me preguntes a mi?
T'ha tocat a tu,
l'experto.
Tu ets l'expert.
Ni idea.
Realment és que has fet una pregunta massa profunda, per 2 minuts.
I per despedir-nos, la pregunta.
Per anar acomiadant-nos, queda la pregunta aquí a l'aire. I Roser, que ens ha d'explicar què està fent, que...
Jo anava a intentar respondre la pregunta. Vinga, que havia fet, és, no sé què és la dansa contemporània, però el que és segur és que en el nostre curtmetatge és, o sigui, és l'antidansa. Serà un nou moviment.
Bueno, les premisses que se us donaven era una mica això, no? Era fer el boig, una mica.
A veure, jo crec que la proposta del Pol és honesta des del primer moment que me la va dir. És a dir, el que em va dir des del començament és el que ha fet al final. És a dir, aquí no hi ha cap spoiler, per tant, i el que a mi més m'agrada és aquesta honestitat de portar allò amb el que creus fins al final, més enllà de si serà ben vist o serà mal vist, sinó que la proposta em sembla ja tan original, no? Que
jo crec que acabes de definir la dansa contemporània amb això que has dit.
No, la dansa contemporània es defineix per si mateixa. No, però és a dir, sento aquesta honestitat d'una persona que des del començament fins al final va a totes. Tindríem, això em sembla fantàstic.
Tindríem veritablement molt més a parlar del tema i esperem que no tardem 4 anys a tornar a veure'n i podríem quedar d'aquí a, no sé, un temps per fer una retrospectiva també de Fergat Productions, de veure tot el que s'ha fet i per convidar tothom que vulgui estar aquí. Qualsevol cas, moltíssimes gràcies, Eva Campos, per donar aquesta sorpresa a Pol i companyia, que primer han dit, ui, va, ara què passarà? Però bueno, sembla que van marxen força contents cap a casa.
Com i tant.
Eva Maria Milara, moltes gràcies per estar aquí, per gravar-ho tot, per participar quan se't demana, Felipe de la Cruz, per tirar del film, i Artur Villalba, moltíssimes gràcies per respondre a totes les nostres preguntes, i ho dic de debò, eh?
Gràcies a vosaltres.
Roser Bundó i Pol Digler, per suposat.
Gràcies.
Per sempre.
Gràcies.
Adéu. Bon profit de cinema. Adéu.